muy fuerte con esta misión y sobre todo con el pueblo palestino.
Així hem arribat a les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a unes noves converses polisèmiques. Aquesta secció des divendres, organitzades a partir de les quatre paraules de la setmana, que han estat en aquesta ocasió agent, clavar, cavall i atracar. I arribau fins al final d'aquesta hora, perquè en acabar les converses arribarà un nou capítol d'entre avui i demà, la radionovel·la, aquesta secció que mos hem inventat per aquesta nova temporada, on Núria, que és la nostra protagonista, segueix la pista del testament del seu padrí Tomeu, aquesta radionovel·la que en teníem moltes ganes, així que l'hem encetat en aquesta temporada, com deien. El control tècnic allà en Toni Cardell, i nosaltres ja anem a saludar els nostres conversadors polisèmics d'avui. Francesc Adrosa de Sus, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé.
Nosaltres molt contents de tenir-te, en Francesc, que era habitual de les tertúlies d'entre avui i demà de fa dues temporades, professor universitari, divulgador de la filosofia grega i un home que se li dispara la imaginació quan comença a estirar les paraules de l'etimologia i de les excepcions. Tu com t'enfrontes a unes converses polisèmiques, Francesc?
Doncs la veritat que molt, molt incuriosit d'una banda i molt animat d'una altra, no? Perquè possiblement de les coses que he de reconèixer que més m'agrada. Xerrar de paraules, no? Uh-huh. Parlar de paraules, no? Anem a dir-li paraulejar en això.
Vinga, idò, paraulejarem, eh? Vinga, i davant en Francesc hi ha Elisa Rosselló. Benvinguda, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, Elisa, que és llicenciada en filosofia. Per cert, que fèiem una secció en el replà de dones i filosofia molt xula i és professora d'institut. Com van de paraules polisèmiques els joves, Elisa?
Van. Van fent. Hi són.
Sí.
Sí.
De paraules curtes i de polisèmia...
Justets. Per això van a l'institut.
Vinga, clar que sí. Sí. I tenim les paraules, les que nosaltres anàvem estirant, que, per cert, xerrant de profes, en Francesc va ser professor teu, no?
No ha estat professor meu, però és el meu tutor de tesi.
Això.
Per tant, és molt més, això. És un càrrec, vamos, importantíssim per a mi.
Importantíssim, ja ho crec. I llavors, Elisa, hi ha en Joan Franc, professor de dret privat a la universitat. Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí avui amb tu, in pectore.
I nosaltres, també una persona a la qual sempre cridam i sempre hi és, però te fico amb un lío, Joan.
Bueno, encantat, sempre. A més, amb aquesta companyia és un plaer estar aquí ara amb vosaltres i parlotjarem i farem el que faci falta.
Molt bé, paraules que en dret i a filosofia són igual d'importants, no?
Comunicar-se sempre és important. És dir, sense comunicació no hi ha vida, per tant, sigui l'àmbit que sigui, és fonamental expressar-se, parlar i compartir.
Anem a la primera paraula, val? Que és agent. He anat a lo tòpic, eh? Sí. He posat aquest agent especial, aquest 007, agent especial del Servei de Sa Majestat, però a veure, si a vosaltres vos dic agent, podeu dir el que vulgueu, eh? Francesc, que tu que te venes cap primer de tot.
Mira, pues justament un agent així com James Bond, no, ni tan sols un agent de policia, no? A mi, justament, aquesta és una paraula importantíssima en l'àmbit de la filosofia, justament. Mm. Perquè el que representa i el que és el que actua, el que fa, és el causant de les coses. Mm. I això en filosofia és essencial, sobretot, com sap molt bé, en la filosofia aristotèlica. Està darrere un poc el que és la causa eficient, no? Mm. Que és importantíssima. Aleshores, que de cap se me va aquí. I d'aquí, no sé si després la qüestió de responsabilitats, qui ha fet, qui no, i una paraula molt lligada, a més, amb aquesta, que és l'oposada, que també, perquè a vegades les paraules retruquen unes amb altres, de fet, no hauria gens si no hagués pacients. I a mi això de del pacient que rep l'acció de la gent m'interessa tanto més que la pròpia acció.
Veig per bon mos poden dur ses paraules, Elisa, si te dic gent, a tu que te venes cap.
A mi el que m'ha venes cap, el primer que t'he de dir és que crec que totes ses paraules, però aquesta en especial depèn molt del context. Que important és context. El context sí importa, no? Per tant, sí, gent és el que fa, el que actua. Ara el meu tutor, clar, ha recordat en Aristòtil, enteniment pacient, enteniment de gent, no? I sempre hi ha la realitat, un aspecte més passiu i un altre aspecte més dinamitzador. La gent és el que fa, és que actua. Clar, la paraula gent... Me venen moltes idees en el cap. No és el mateix un agent social que un agent natural, no? I la paraula agent, inevitablement, me ve dins la imaginació una persona amb uniforme. Sí. O sigui, un policia, un agent, no?
Sí, sí.
I clar... mentalment, per jo és un pensament negatiu, però vos vull explicar per què.
Per què?
No se pot generalitzar, és com aquell acudit d'un que li demana a un altre que penses dels francesos, i respon, no ho sé, no els ho conec a tots, no? I això és el mateix, que penses dels agents, els agents de policia, no? No ho sé, no els ho conec a tots, però... tots amb els que m'he topat he hagut una mala experiència. Una mala experiència. I jo no feia res mal fet.
Ja. I d'això haurem de canviar. A veure, Joan Franc, si tu t'ho dic a gent...
Jo, com aquells alumnes que pensen en altres coses, estava pensant quin James Bond m'agradava més. Si Sean Connery o en Roger Moore, me quedaria amb aquests dos.
Sí? No, en Daniel Craig és massa atormentat.
Ja tomb ell, me dono compte que ja tomb ell. Bueno, jo per aterrar estem un poc a l'actualitat. Sí que havia pensat en agents operadors i, evidentment, agents de la propietat immobiliària i agents dels cossos de seguretat, no? Com diu Elisa... I és una cosa que jo sempre els dic, i he tingut alumnes que han estat policies i guàrdies civils, són els primers que apliquen la llei. Per tant, han de tenir una formació molt important per evitar aquest tipus d'experiències que comentava ella. I crec que avui en dia amb dos som claus a l'hora d'entendre moltes de les qüestions que mos preocupen o que veiem, especialment els segons, els primers formen part d'una coyuntura on Mallorca és objecte de deseo. Però els de seguretat són molt importants. Jo ja pràcticament no vull llegir els successos, la secció de successos a la premsa, perquè aquest és borronat de lo que llegim i de lo que passa a Mallorca, no? I me preocupa, o a Balears, i me preocupa moltíssim.
Per cert, que tots dos escriviu en el diari, en Joan Franc a l'última hora i en Francesc Casa de Sus en el diari a Mallorca. Sí. Elisa, ara faltes tu.
Bé, qualque vegada també sí, m'han publicat en el diari de Mallorca.
I d'anar publicant. I agents, que n'hi ha, ara ho deia en Joan Franc, agents turístics, secrets, dobles... econòmics, socials, diplomàtics, de negocis, de duanes, de viatges, d'assegurances, sí, sí, forestals, sí, sí. Provocadors...
realment polisèmica.
Repelents, aquesta mancança, sí, sí. Agents repelents, sí, sí, no? Sí, sí. Naturals, refrigerants, també tenim agents refrigerants, tot això tenim, però aquesta excepció inicial i primigènia que deia en Francesc de fer, no?, del canvi... Sí. Crec que és molt interessant, sí. I més en el context amb el que estàvem.
Amb el que estem, sí, sí, sí. Perquè això, ja he dit, té a més la derivada, que ja és més bé jurídica, no? És a dir, darrere tota acció, tota agent, tota agència, hi ha un responsable. I justament això és una de les coses que avui en dia més manca. És a dir, s'actua, és un poc la idea aquesta de tirar la pedra i amagar la mà. És a dir, perquè sembla que moltes vegades les coses s'estan produint sense gent, cada cop no, ningú se responsabilitza del que està passant, però necessàriament n'hi ha una, i el principi filosòfic és que res es pot produir si no hi ha un agent, ni que sigui Déu, que ha estat el gran agent, no? Gran, és la gran solució, sí. És l'agent dels agents, no? el primer motor aristotèlic.
Sí, sí. No, jo, la meva opinió és que tots som agents. és una paraula que ens interpel·la a tota la humanitat, perquè també pots ser un agent passiu, però representes, i una manera de fer és no fer. Vull dir, per exemple, a mi el que m'apassiona és el tema de, com a agent social, no?, de transformació. Vosaltres, els mitjans de comunicació, sou un agent molt important dins la nostra societat. I la manera d'enfocar qualsevol informació té una repercussió que a la millor vosaltres no arribareu a saborir, no? És com una ona expansiva que no saps fins a on arriba, però com aquestes fitxes del dominó que una toca a l'altra, i teniu molta responsabilitat, els mitjans, i tot ésser humà a nivell particular. El que jo faci, deixi de fer, digui o deixi de dir, té unes conseqüències, no? Un poc enllaçant el que diu en francès, causa-efecte. Per tant, crec que és una paraula que s'hauria de treballar bastant a nivell ètic, no? Ho duc un poc en el meu terreny.
No, està bé. I si miram ara Joan Franc la política internacional, no és per ficar allò, però sí.
Jo anava
en el moment en què estem, aquesta setmana que s'ha reunit Nacions Unides, en aquest moment que ara deia analitza acció i no acció.
Clar, o... sí, és que si me permets,
agent i pacient.
A mi m'agradaria una cosa al fil d'això, que també estàs tu remarcant, que és la inacció.
Clar.
És a dir, la inacció també és una acció.
I tant.
Una no acció moltíssimes vegades repercuteix en una acció, per molt que sigui una acció no feta, perquè si tens la responsabilitat d'actuar i no actues, aleshores estàs generant, doncs...
unes conseqüències. Clar,
naturalment, possiblement molt més greus a vegades que si actues. I el que estan veient en aquest moment mundialment és l'imperi de la inacció.
I de l'absurd.
Tu com ho veus, Joan?
Jo vos he de confessar que venc d'un dinar... bueno, no sé si...
Tu has allargat el dinar.
Exactament,
eh?
Exactament. Sí, sí, sí. A bon dia en Pep Pons, diplomàtic, sí? Ambaixador mallorquí. I el que està passant en el món i el que mos espera, pues, realment, si no se gestiona amb molta templança i amb un escrupolós pensament holístic del planeta Terra, pot ser molt complex. A part de respecte, són uns ordenaments jurídics que evidentment és molt complexa, però he de confessar que estem a la política internacional me té molt superat, que hi ha qüestions que són incomprensibles, que com hem arribat en aquest punt sí que requereix de gens que en un moment determinat s'han posat dins història i d'aquestes determinades persones o circumstàncies tenim en aquest moment una presa de decisions incomprensible o coherent amb la trajectòria d'aquests agents. I realment és molt, molt, molt complexa. Vull també recordar, ja que parlaven d'en Pep Pons, l'acte homenatge al seu germà Fèlix Pons, extraordinari polític, jurista, també professor durant una temporada del meu departament, a més, a bon Felipe González, es parlava algunes de les qüestions de com Europa ha de participar d'aquesta, no diria festa, però d'aquesta conjuntura. I realment, pues sí, com a Europa, com a europeu i com a ciutadà del món, és molt complexa. És més fàcil no fer res que fer perquè no saps el cans de ses accions a bon mos duran. Així que m'agrada una frase com de Narissa, potser val més ser un peacekeeper que no un peacemaker. Que el peacekeeper fa i no fa, però no actua tant, un peacemaker ha d'actuar, i les accions poden dur a errors molt importants.
És a dir, que estàs, diguéssim, posant en qüestió un poc l'activista.
Crec que l'activista ho ha de tenir molt clar, i evidentment el que no podem ser activistes d'esfum. És a dir, per desgràcia hi ha molt d'activista d'esfum, hi ha molta gent que actua des d'un ímpetu, des d'una manipulació, i m'estim més a ser prudent que no a ser un activista i que pugui dur a un punt de no retorn. És a dir, per tant, amb aquest tema vull escoltar i m'estim més ser un agent passiu o no haver de dir determinades qüestions, posar un raonament que no sigui adequat. I la circumstància i la situació requereix un coneixement molt exercit l'estiu de moltes qüestions. Quan parles amb gent que realment en sap i que ja ha estat, te'n dones compte que no és fàcil parlar d'aquestes qüestions. No és gens fàcil. I en Pep Pons és una persona molt autoritzada, amb una trajectòria tota la vida dedicada a la diplomàcia, a la política, a la política exterior, que ha viscut a... I quan l'escoltes a ell, escoltes a gent, així dius, és que realment tot, hi ha moltíssima gent que xerra i hauria d'escoltar en els que realment en saben.
Jo penso que sí, que és important escoltar, però n'hem de parlar. N'hem de parlar. És allò en castellà, que en calla otorga, no? És a dir, jo crec que val més un activisme capaç de retrocedir o de rectificar que no una passivitat ciutadana, política i internacional. Jo crec que l'ésser humà se'n dona compte quan una cosa està bé i quan una cosa no està bé. És a dir, si se falten els drets humans, això no està bé. I això és sentit comú, siguis de la ideologia que siguis. Siguis home o dona, siguis ric o pobre. És a dir, hi ha un sentit comú que s'ha de rescatar i s'ha de posar sobre la taula. I tothom ha de poder opinar. Després, els qui mouen els fils, no? Aquests decideixen per nosaltres. Però els drets de la ciutadania a pronunciar-se amb allò que poden, perquè realment, què poden fer? Poca cosa. Nosaltres podem escriure un llibre al respecte, podem venir a la ràdio, podem escriure un article. Jo a l'escola, a l'institut, sempre que puc aprofit l'ocasió i ho enllaça amb els continguts de la matèria per intentar educar amb valors i sense pones diàleg. Després, el manco això ja és una presa de consciència, ja és una primera passa. Clar, els que mouen els fils no hi arribem, són aquests magnates, aquests polítics que fan i desfan, no? I perdoneu-me, la guerra, l'estupidesa i la barbària més exagerada de l'ésser humà, i perdoneu-me també una altra vegada, però és que estic convençuda, és la punta d'un iceberg, que és el patriarcat. I ara tothom s'ha quedat gelat, estic segura, però anem a la causa i entendrem l'efecte. Homos que se barallen entre ells.
A la gent.
Anem a entendre que és amb visió de poder i això hem d'educar des de l'escola i hem de conscienciar la societat i n'hem de parlar.
Sí, no, la conclusió de tot el que han dit ells dos és que, per jugar un poc en les paraules, és que els agents tenen una bona agenda per davant. Sí. Agenda, justament, és directíssimament relacionat, és un gerundiu del llatí, que vol dir tot allò que s'ha de fer. Apuntam a una agenda tot allò que s'ha de fer, que la gent ha de fer, no? Uh-huh. I pel que es veu és molt.
Sí, tenim una bona agenda. I el que tindrem és que estem s'anirà volant, ho estic veient. Així que ara tancam aquest bloc, aquesta primera paraula, i anirem amb la segona, clavarem a veure.
IB3 Ràdio és patrimoni. De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre visita Hauser & Wirth Menorca a l'Illa del Rei amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.hauserwirth.com.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ja no cal que tornis amb la mateixa història. Ja no cal que tornis a clavar els teus ulls en mi. Saps molt bé, ja és massa tard. Cada dia que passa estic més lluny d'aquí.
Clavar és una altra paraula que ens ha conjugat aquesta setmana, paraula polisèmica. En Joan Franc, si li dic clavar, què pensa?
Així com estan les coses avui en dia, pens quan vas a un restaurant i te la claven.
Per exemple.
Sí.
Francesc?
Home, jo... me venen moltes coses al cap, però hi ha una cosa, una imatge d'aquestes que m'han impactat des de molt petit, i és la de Jesucrist clavat. Per mi sempre m'ha resultat impacte i he de reconèixer que jo tinc poques manies, però aquesta de relacionar clavar les mans, etc., i estar penjat, m'ha donat una certa escarrufera, no?
Sí,
de tal manera que, mira, sí, l'identifico.
Amb aquesta imatge. I Annalisa?
A mi m'apareix una paraula molt mallorquina, que va sempre en connotacions i expressions molt divertides, com, per exemple, quan te diuen l'has clavat,
sí,
no? L'has encertat.
Sí,
m'ha ve aquesta idea.
Sí. I ara que aquesta cançó parlava de clavar els ulls, vosaltres claveu els ulls en els vostres alumnes, tant en tant, i saben què estàu dient, Elisa, tu sí?
Sí, sense parpadejar. Vull dir, ja saben ja cap a on vaig, i me responen igual, amb els ulls ben oberts.
Sí.
Jo també ho faig, però com un joc.
Sí.
És a dir, un joc retòric, que és important, no s'ha d'abusar d'ell, però funciona. Inclús en auditoris grans pot també funcionar molt bé, que és de sobte... t'has de fer venir bé, perquè la retòrica té l'oportunitat, no? El moment que toca, i si no, no, eh? Però si ve bé i toca, mirar molt fixament de tot, quan t'estàs xerrant una persona, inclús com inquietar-la un poc, etc. O fer un silenci i mirar-la, funciona, eh?
Sí.
Si se fa fer. I jo la practico.
Uh-huh. I ara que deia en Joan Franc que un restaurant te la claven, no? Que pot passar a un restaurant o a un hotel o a moltes bandes, on cada vegada els contes són més cas. No sé si arribarà un límit, això, Joan. Tu que estàs molt relacionat amb el turisme. Sí. No sé si arribarà un límit i diran, escoltau, que potser no l'haurien de clavar tant.
Jo crec que tots els límits que s'estan posant estan sent ineficients. Evidentment, hi ha coses que sempre aniran a més i ho hem d'assumir. Com ho poden contrarrestar? Pues això és el gran miracle, ja que parlaves del bon Jesús, jo que he estudiat en els jesuïtes, i que ha format part també de la meva iconografia i de la meva formació. Evidentment, crec que els budistes ho tenen un poc millor que no els catòlics cristians. Hi ha coses que són complicades, trobar on tenen el seu... fins a on poden arribar, però que els preus seguiran pujant, crec que ho tenc molt clar. I ho hem d'assumir. Com se poden limitar o se poden controlar és un tema molt complex dins una economia de lliure mercat, no? Si volem un altre tipus d'economies ho podrem aconseguir, però no sé si els models alternatius poden ser millors que els que tenim ara. Que evidentment tenen pros i cons, i la pujada de preu de moltes qüestions, evidentment, és preocupant.
S'està produint, clar, això ho facilita internet, les xarxes socials, contínuament, a la premsa mateix estan sortint fotografies
de contes, no?
De contes, que són veritables, veritables clavades, no?
Sí, l'altre dia sortia que te cobraven per deixar el bolso amb un ganxo...
Bueno, fa poc ho traia a la premsa també aquí a Mallorquina, una que era fake, crec que a Santa Ponsa o
Palmanova,
s'havien com inventat una que pujava fins a 65.000 euros.
Ah,
cosa
sí, una barbaritat.
La clavada. Sí. De totes maneres, també no sé els motius exactes pel que se va fer això, però també m'imagino cridar l'atenció, etc. Sí. Però també al final és, mira, jugar la clavada ja com, com un fenomen, diari i habitual.
Tal vegada quan te sents que t'han pegat la clavada és perquè no t'ho esperaves, no? Però tu fas una previsió, te'n vas a un restaurant o a una cafeteria i tal, i dius, unes patatetes. I el cambrer, o la cambrera te diu, va bé, que els hi posem un poquet de pa i unes olivetes. Tu dius, sí, tant, que va bé, però després ves a clavada. Jo crec que l'expressió és molt encertada, perquè és quan aquell punt te fa mal, no? I tota la resta s'apaga. Té aquest efecte sorpresa, una clavada. Sí, sí, sí. I jo crec que en el moment en què estem, a nivell econòmic, és indignant, és indignant. O sigui, el mateix sistema capitalista està pensat perquè mos clavin. Des de que agafes un avió fins que te'n vas a prendre qualque cosa o poses benzina en el cotxe, no? Sí. I nosaltres entram dins el sistema. Què feim? Mos queixam? Quina clavada! Però, com ha dit en Joan, és com si, bé, i continuem deixant-mos clavar.
Exacte, perquè basta veure a quins els preus dels lloguers.
Per exemple, tremendo.
Això són clavades ja contínues, no? O sigui, que mira, acabarem com Jesucrist tots clavats.
Clar.
És a dir, que no hi ha, no hi ha... És a dir, els preus, com està dient en Joan, jo repetint en diverses ocasions, pugen i pugen i pugen, això claríssimament és que ja vivim en un món de la clavada, de la clavada contínua. És a dir, anem un poc al revés, a veure si no me claven.
Clar.
A veure si no me claven. Dus el cotxe al taller, dus... te venen a reparar un aparell a casa. Estàs amb aquella...
Aquesta és la sabidoria moderna, saber on has d'anar perquè no te la clavin.
És que te la claven igual.
Està per això.
És que te sents clavada.
L'escassa intel·ligència, s'ha de dir.
Serà... Però m'agrada una qüestió que ha dit Elisa, que sí que és vera que de vegades ja hi ha gent que ja assumeix que anirà a un puesto i serà ca i ho té clar, i molta gent ve aquí perquè li clavin i a Eivissa, i això, Eivissa, que encara més que Mallorca, però són aquells moments en què tu no t'esperaves haver de pagar això per... Sí. Me va passar la nit de l'art, pues, dues al·lotes que se queixaven perquè un aigua els havia costat 2,40, molt a prop de per desmuseu desvaluar.
2,40 esperat, ara
passava.
Per la seva economia, titona. 2,40 i la nit de l'art, tothom passant una calorada, tothom en el centre de la ciutat, que m'ha pareix espectacular, pues, el cost d'oportunitat estava en els 2,40.
Però hi ha gent que ho passa molt pillo econòmicament. Per un 2,40 no res, sí, per un altre és una fortuna. I fent al·lusió a el que ha dit en francès, no?, dels claus de Crist, no?, que la gran clavada històrica de la humanitat, vull pensar que després va ressuscitar. Uh-huh. No? I això és una metàfora que vull deixar caure.
Sí. Idò, ha començat amb gent, hem seguit a enclavar i ara mos toca cavall. Compartim avui aquestes converses polisèmiques amb en Francesc Casadesús, amb Elisa Rosselló, amb en Joan Franc, i anant repassant les paraules que hem tractat durant la setmana en el programa Entre avui i demà. I la que mos toca ara és cavall. Francesc, si t'he dit cavall, tu que te venes cap?
Home, inevitablement cavall de Troia. Això em passa. Sí. És una imatge també molt, 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 molt icònica, que també ha tingut moltes conseqüències. Estan xerrant, de més, de la història de la Primera Guerra, jo diria que retransmesa, per Homer, a la Ilíada, encara que ja a la Ilíada, s'ha de dir, no se fa esment a la història del cavall, és posterior, l'explica amb pèls i senyals Virgili a la Eneida, però ha esdevingut icònica de moltes coses, no? I aleshores és aquesta, però després me venen altres, que potser ja en parlaré, perquè no vull monopolitzar aquesta entrada, que tenen que veure també amb altres cavalls mitològics, molt importants, i dona molt de joc.
Dona molt de joc. N'hi ha de cavalls, eh?
Sí, per exemple, Pegàs.
Sí, sí. Elisa?
Idò, jo me'n vaig a un altre terreny. A primera, que el cavall m'apareix un animal molt noble. M'encanta, no? Té moltes qualitats. I a mi me'n vaig a un altre terreny, que és el refrany mallorquí d'arrencada de cavall i arribada d'asa, sí, no? L'aspecte psicològic i tan freqüent. És una manera de ser, una manera de fer, i que te fa pensar moltíssim. Jo, me fa falta aquest refany, me ve molt bé.
Sí, per reflexionar, per una manera de viure, de fer ses coses. De...
Per la meva manera de ser. Sí. Jo m'entusiasmo en tot. Jo tenc un... Som passional, som emocional, som impulsiva, i aleshores quan una cosa m'engresca, me fa il·lusió, ai sí, farem això i anirem allà, i t'ofereixen una cosa i dius que tot sí... I després és inabastable.
I ho dius perquè t'ho creus, a més, perquè ho vas fer, t'ho fa il·lusió.
Sí, tu en aquell moment ho veus possible, viable, a més que ho disfrutarem, tant si és un projecte acadèmic, com si és un projecte personal, com de l'escola, de laboral... I després diu, quantes hores té un dia, no? He de dormir, he de... Sí.
Està bé anar també pensant i reflexionant aquestes coses de tant en tant. I en Joan Franc, si li dic que ball?
Jo, per anar, per transportar-me a un lloc, pensaria en Cavall Bernat.
Uh-huh.
Que va de Sant Vicenç, sí. En Sorolla, pintant allà, a Pollença, en tota aquella gent de l'escola pollencina, influenciats per un paisatge... que encara se m'entén, no vull ser tan derrotista i pensar que Mallorca ja no és un paradís, i després vam anar a Dandiel, 10 anys després, cap a finals de 1920 i pico, a construir i a promoure sota el Formentor, que per desgràcia sí que s'ha esbocat i qualque cosa sí que ha escrit al respecte. Evidentment tenim un hotel Formentor, però ja no és...
No és que va trepitjant a Grace Kelly.
Exactament, no. I jo amb això sí que hi creia, per tant, no vull ser derrotista, però sí que hem perdut un patrimoni. És que Cavall Bernat continua allà i on pot anar a disfrutar d'aquelles vistes, i això sí que sempre és un punt d'evasió molt important.
Mm-hmm. Que bo com ses paraules mos aboquen coses totalment diferents, eh?
Quina cosa.
És meravellós.
Sí, això és el que va veure magníficament, va ser Saussure, el gran lingüista, quan va separar la paraula en significant i significat. Mm-hmm. El significant és la paraula, per tots és la mateixa, cavall, sí. Però els significats són tot allò que nosaltres abocam a l'experiència que nosaltres hem tingut en la paraula. Mm. I aquestes experiències que tenim diàriament en les paraules són les que ens fa veure, sentir-les amb una certa o no intensitat, no? Fins al punt que pot arribar que arribi un moment que rebutgem dir-la. Mm-hmm. O no la vulguem escoltar, ja quan arribem als extrems de les paraules. Paraules són éssers vius.
A mi Cavall també me recorda Heroïna, per exemple, en aquells anys 80, sí. Tan durs, no?
Cavall, sí, que s'ha duit a tanta gent, per cert.
I aquests cavalls negres menorquins tan hermosos, i amb aquesta música que posa...
I jo, per traslació, també la mesura de potència del motor.
També,
que està relacionada directament amb el transport dels carros de cavall, traslladats després a l'hora de calibrar i quina potència té un...
I no vos segueix sorprenent que la filosofia grega, que el que va passar fa tants i tants i tants anys, encara ho puguem dur avui dia? Aquest cavall de Troia, sí. Aquest Pegasus que deies, tot això que contínuament ho podem dur en els nostres dies.
A mi no, justament el
no
contrari. No, tot el contrari, el que me sorprèn és que no passi. Perquè s'ha de reconèixer que la mitologia, molt concretament, va generar un món vastíssim d'imatges, d'escenes, de situacions que al final han esdevingut referents de la nostra pròpia manera d'actuar. Mm-hmm. Ara, per exemple, el cas d'Odisseu, no? Ulisses, que s'està fent la pel·lícula ara i vindrà... Bueno, l'any que ve és l'any de l'Odissea definitiu, no? Perquè vindrà l'altra del juny, etcètera. No ens en poden sortir. I jo crec que el problema que tenim actualment és que no en tenim de mitologies. I no tenim aquests referents. Mm-hmm. I està molt bé perquè, d'alguna manera, el seu simbolisme té un sentit. Mm-hmm. Té un sentit. Per exemple, tornant a l'expressió cavall de Troia, per exemple, ha generat els troians amb els virus informàtics, etcètera, i així vas veient com això se va recreant al llarg del temps, al llarg del temps, i que nosaltres només som transmissors d'una llarguíssima història.
Uh-huh.
I és important que aquestes narracions no se perdin, no? Perquè, com ha dit en Francesc, jo entenc que parlen de nosaltres, però de manera temporal, de manera universal, parlen de l'ésser humà, parlen dels conflictes, parlen de les solucions, parlen de les pors. I ara, el perill és que aquestes narracions, bones o dolentes, però sempre que se puguin interpretar hermenèuticament, que és lo important, no puguin ser substituïdes per s'imatge, no? Per aquesta... aquest moment en què sobretot els nostres joves comencen a ser esclaus, no? D'aquest imperi digital, que allò digital, mos hem de pujar en aquest tren i no ho podem perdre. Jo som d'una generació que no m'ha quedat més remei que aprendre per estar al dia, no? Els nens petits ja ho duen integrat i el perill és que els mites, aquestes narracions, no les duen integrades, i crec que és molt important que dins l'àmbit de l'educació, dins l'àmbit de la comunicació, dins l'àmbit acadèmic, literari, cinematogràfic, no? se recordi aquesta mitologia, aquesta narració que te fa pensar i que te fa entendre-te a tu mateix al cap i a la fi, perquè el món de la pantalla, el món de la imatge és molt més potent en el fons, perquè és fàcil, no requereix esforç. En canvi, la narració t'incomoda o no, però, o te crea admiració, capacitat de reacció, no? Però una imatge, recordant la paraula anterior, se te clava, no? A dins el cervell, i aquí sí que estàs ben indefens.
Joan?
Bueno, jo dins la mitologia tenc un autor de capçalera, que és en Robert Graves. És a dir, jo el que espero és que els joves sàpiguen qui és en Robert Graves i que va triar Mallorca per inspirar-se i per crear. I la mitologia jo crec que l'ho dins nosaltres. No és més que una manera d'intentar explicar i expressar ses pors i ses incerteses que han tingut ses humans durant sa existència, que continuen. Per tant, crec que si creiem dins la resurrecció donarem peu a que pugui continuar la humanitat. És a dir, que no, que l'ateisme imperi i el practicisme imperi en sa capa, sa civilització. I després, jo crec que la mitologia no ho pot explicar tot, i també dins del seu contingut hi ha coses que no acabaran mai, tornant a el que dèiem en els principis, les guerres formen part de ser humà. És a dir, no sé si és un tema de patriarcat o no, però evidentment l'egoisme, tots aquells pecats mortals i capitals que estudiàvem en els jesuïtes formen part de nosaltres, els hem de saber gestionar i intentar tractar perquè no facin mal a les altres, però per desgràcia no ho aprenem, i els nostres actes acaben generant pues, fins a lo més abominable que pugui ser guerra, i molt més quan és una guerra fratricida com van viure a Espanya pues, no fa més d'un segle.
Jo no hi estic d'acord, Joan, me sap molt de greu.
No, està claríssim, però bueno, ja era per continuar, però no pot deixar-se en els darrers 10 minuts com es queden.
No crec que sigui la nostra naturalesa meter-nos entre nosaltres. Crec que tot és educable i tot és construïble i deconstruïble.
No, evidentment que l'educació falla quan som incapaços de no... Per tant, jo crec que les universitats han estat una palanca de progrés molt potents, perquè afortunadament hem pogut donar tota aquesta formació, aquesta educació i aquestes noves possibilitats a moltíssima gent. No? Jo sempre dic, bueno, el turisme tal, jo dic, bé, però el turisme ha generat una universitat de les Illes Balears que ha donat un accés a la cultura a tantíssima gent que podem estar agraïts a lo millor en el turisme, perquè gràcies a això se paguen. I una de les qüestions que deia, que som aquí a Vetres, no? Jo m'escandalitzava molt en aquest moment, i també vaig escriure ja fa molts anys, perquè estem passant, no? quan IB3 tenia més pressupost que les universitats. Això me molestava moltíssim.
Això arribava a passar, sí? Això,
sí, clar, durant molt... Bueno, a dia d'avui, potser inclús ho és. És veritat que ara ha pujat molt la dotació a la universitat, i és rector actual. Doctor Carot ha aconseguit unes cotes molt importants de finançament, però jo me molestava molt, i amb altres companys, com pot ser que IB3 tingui més? Però ben que, bueno, el que anava a dir, no? És dir, que l'educació, evidentment, és una palanca brutal i a tots els nivells, la bàsica, en els instituts i la universitat. Crec que la cultura és l'únic que pot desterrar conductes que, evidentment, són abominables.
Sí, jo, sobre aquesta qüestió guerra, sí, guerra no, al llarg de la història, és complicada, és molt complicada, i, de fet, la pròpia història des de Grècia ens ho demostra, que ja eren ben conscients, no? ja és molt problemàtica, perquè fàcilment, i és una pràctica sofista, sobretot els més radicals, era de proposar el conflicte directament, la llei del més fort, per la violència pura i dura, no? I precisament Sòcrates significa justament tot el contrari. Adopta aquesta actitud pacifista que ja la pot compartir a Orient amb el budisme o també amb un determinat Jesucrist, perquè no tot crec que compartís aquesta idea, però que és la de que és millor, que és la frase emblemàtica de Sòcrates, millor patir una injustícia que cometre-la. Frase que en aquell moment és per mi cabdal per veure saber el que està passant, que és un resultat d'una revenja el que està passant a Palestina, i la voluntat de justament de no generar i entrar en l'anomenada espiral de la violència, no? Però aquestes dues actituds, la no violenta i la violenta, paradoxalment s'han confrontat sempre. S'han confrontat sempre, no?
Sempre, Francesc, sempre no.
Quan trobaries que hi ha una excepció?
Si llegeixes en Bachofen, no? No l'estic pronunciant bé. Però, clar, a Grècia, en aquell moment, a les dones les relleguen en el gineceu, no? Sí. A les dones les tanquen dins la casa.
Sí.
I les decisions públiques les prenen els homes.
Sí.
I aquí comença aquesta espiral. És a dir, a Grècia comença aquesta espiral on tot se soluciona a través de la guerra.
Però hi havia moltes guerres anteriors a Grècia.
Clar, però la proposta en contra del patriarcat és rompre amb això, és a dir, rompre amb l'enfrontament i amb aquesta verticalitat jeràrquica on un vol un poder i l'altre també i se barallen. I la proposta feminista que, segons Nachimamanda Nosia Adichie, diu tothom hauria de ser feminista, és la de cooperar, dialogar i rompre aquesta verticalitat jeràrquica amb una horitzontalitat, no? Aleshores, jo penso, com hagués estat la nostra història si no m'haguessin tancat dins el gineceu les dones? Jo a vegades penso que deu pensar la dona d'en Putin. Li han demanat opinió. O la dona d'en Netanyahu.
O la dona d'en Trump
i dona meva. Vull dir, on són les dones? On són les dones durant la nostra història? Mireu el resultat d'aquesta història, però és que on eren les dones? Tancades?
Sí, però de totes maneres estàs donant a entendre que les dones no són violentes i...
No, jo estic donant a entendre...
Perquè se podria entendre què estàs dient.
No, jo et parlo de persones. És a dir, les dones poden arribar a ser, suposo que molt més violentes, depèn de la persona. Jo estic xerrant d'un moment en la història en què se pren una decisió. I a partir d'aquesta decisió se comencen a prendre altres decisions. I al cap i a la fi, la punta de l'iceberg és el que tenim a l'actualitat. Què hagués passat si en lloc de dividir l'ésser humà entre home i dona i la dona dins casa seva i l'home o de fora, prenguent les decisions de les quals nosaltres ara som víctimes i conseqüents, què hagués passat si això hagués estat diferent? Si tots haguéssim pogut estar de dins i de fora de la casa? És la meva pregunta. Jo no estic dient que un sigui més violent que els altres.
I ja veus les preguntes per on ens duen, o millor dit, les paraules polisèmiques, perquè estàvem xerrant de cavall. Eh? Mireu fins on hem arribat.
Ja ho veig, que no me tornareu a convidar.
No, i com es queden res 4 minuts, anaven-se darrere, que és atracar. A lo millor la podem relacionar.
I de tres ràdios... Jocna. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, creaverdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Oigo disparos en el callejón y tú sin poder salir. Tengo que ir, no puedo fallar, pero yo no te veo a ti. El bug a punto para escapar, es una loca como un huracán.
habrá bastante pasta para los dos, o tal vez me equivoqué.
Burning, que canta Esto es un atraco, atracar és la darrera paraula polisèmica de la setmana. Nosaltres compartim aquestes converses polisèmiques amb Elisa Rosselló, amb en Joan Franc, amb en Francesc Casadesús. Francesc, ja quasi la darrera ronda, però si t'he dit atracar, tu en què penses?
Home, jo inevitablement que t'atraquin.
No, que alto, esto es un atraco.
Sí, sí, sí. No, i amb una certa pos en algun moment, no? Que en algun moment en podria pensar, sobretot en algun viatge, en algun joc, que te sents un poc insegur i està a punt de alguna vegada m'ha passat que està a punt de ser atracat.
Sí. I n'Elisa?
Sí, a mi inevitablement, que bé, Francesc, coincidim en qualque cosa, jo també m'ha ben escap un atracament, no? I és una invasió, no? És quan la persona se sent tan vulnerable, indefensa, i és una sensació superdesagradable.
I en Joan Franc?
Jo, evidentment, això va passar pel meu cap i record tots aquells atracos en els bancs dels anys 80 i 90, la gent sense cap tipus de total impunitat, però bueno, jo m'agrada atracar quan has d'arribar a un port i desitges arribar a un lloc.
Sí, no? Quan atraques la barca.
Exactament.
I vas arribant.
Exacte. A mi això d'atracar el vaixell de l'època d'estudiant, no? Sí. Que vaig fer tant de viatges a Barcelona, sí. En vaixell, i el Joan Marc, etc. Sí. Tenia una sensació magnífica, sobretot quan tornava.
Quan tornaves a Mallorca, no? Inclús, o al revés. No,
m'agradava estar-hi present. No, sí, no tothom sí. Hi era a coberta, però sí, jo... Sí, era un moment...
Aquest moment d'arribar, no?
Tocar terra atracant.
I és un moment màgic. Mon pare, quan érem nins, tenia barca, tenia una barqueta també en cabina i tal, que mos barallàvem perquè quan arribàvem a port, me toca a mi, per ajudar, sí, mon pare, sí, a atracar, sí. No? I era un moment àlgid, a l'arribada,
És una operació molt complexa en esports.
I tant.
En esports, és a dir, de fet, les pràctiques d'esports... Sí. Tenen una importància brutal. I pensar en tots aquests creuers que arriben a ciutat, mos agradin o no, enormes. Jo, per exemple, aquesta operativa de que traquin en esport de Palma en la seva complexitat i lo petitó que ha quedat per aquests mega creuers, és espectacular. Espectacular, aquesta operació.
Ho és. I de gent clavar a cavall i atracar han estat les nostres paraules, i no ho creureu, però el temps ha passat volant.
Sí. Torna. Volant.
Volant, també sí. Pot ser una bona paraula, no? Polisèmica. Sí.
Verba volant. Les paraules volen.
I el que he dit no està en veritat, ni ha corregut, ni... No?
Ha estat el festival de les paraules.
I de a tots tres gràcies, perquè aquí venim un poc en les quatre paraules, però sense guió, a veure per bon mos durant. Així que gràcies per haver participat avui, Francesc Casadesús, gràcies.
Això és molt bé, a tu, com sempre.
Elisa Rosselló, gràcies.
Encantada.
Joan Franc, gràcies. I a tots tres, fins aviat. Ara vos deixam amb Entre avui i demà, la radionovel·la.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 4. El bufet. El viatge de tornada de Cabrera va ser silenciós. Mentre la barca navegava cap a la colònia, jo no podia deixar de pensar en les paraules d'en Bernat. Prepara't, perquè això només és el començament. D'on nassos havien sortit aquells homes? Per què em seguien? I per què el meu padrí m'havia ficat en aquesta història? Jo estava tan bé escrivint cròniques gastronòmiques. Però el símbol de la flor de lis sobre la bolla del món no me sortia del cap. Què podia significar? I què amagava aquell expedient RLL? Vaig conduir directament cap a casa. Aquells homes de Cobrera havien aparegut massa de pressa. Tota aquesta història rotllo Illuminati d'en Dan Brown m'esgarrifava una mica. Una vegada a casa, vaig cridar la meva amiga Clara, que treballa com a agent immobiliari i coneix bé els pobles de Mallorca. Eren més de les 11 del vespre, però per què estan els amics, si no?
Núria, fa dies que no xerram, però no sé si aquestes són hores per cridar per telèfon. Com estàs?
Ho sé, però estic ficada a una història ara mateix que no et puc contar sense un gin tònic o dos. Clara, necessito que em facis un favor ràpid. Coneixes cap bufet d'advocats al carrer Major de Solla que es digui Mercadal?
Bufó Mercadal? Al carrer Major de Solla? No, reina, a Solla no hi ha cap carrer Major. Hi ha un carrer de Puigmajor, però allà només hi ha cases particulars. Per què ho dius?
No et preocupis, coses de l'herència d'espadrí. Estem arreglats. Si a Solla no hi ha carrer Major, ja em diràs com pot haver-hi un bufet. Però de sobte vaig veure la llum. Mercadal no és el nom del bufet. És el poble on hi ha el bufet. Vaig obrir el portàtil i vaig posar al cercador Bufet, carrer Major, es Mercadal, Menorca. Bufet jurídic Begur, carrer Major 15, es Mercadal, Menorca. Era això. Google, t'estim. Quan es padrí deia segueix les illes cap al nord, es referia a anar cap a Menorca. A la fi vaig trobar un ús pràctic de tenir una paret sencera del meu despatx a casa forrada de suro. Com si fos la germana d'en Sherlock Holmes, vaig clavar en xinxetes tots els papers i fotografies a la paret. També vaig penjar-hi el mapa de les Balears que havia trobat a la caixa. Vaig fer dues passes enrere. Mentre mirava el mapa, vaig veure que hi havia una ruta dibuixada en vermell. Des de Solla fins a la colònia de Sant Jordi. D'allà a Cabrera, i de Cabrera a Es Mercadal. Però de Menorca sortien més fletxes d'altres colors cap a Eivissa, Mallorca i Formentera. L'herència del meu padrí començava a ser un malson.
Em dic Ramon Vilaseca i Clavell. Tinc 56 anys i vaig néixer a Sant Celoni, a la província de Barcelona. He realitzat missions a l'Afganistan, Síria, Iran, Somàlia i vaig sortir d'allà viu. Amb alguna bala incrustada i la reputació pels núvols. Però ara em trobo sol dins un Seat León, amb les llunes tintades, realitzant una escolta a totes llums il·legal a una periodista que es diu Núria i que, pel que sé, no té ni idea d'on s'està ficant.
Clara, necessito que em facis un favor ràpid. Coneixes cap bufet d'advocats al carrer Major de Solla que es digui Mercadal?
Bufó Mercadal? Al carrer Major de Solla? No, reina, a Solla no hi ha cap carrer Major.
Queda clar que és periodista i que sap investigar. Tot molt previsible, però ho sap fer. Demà agafarà el ferri per anar a Menorca. Haig de seguir-la, però primer canviaré de cotxe. Aquest Seat León canta més que en Pavarotti.
Aquella nit vaig dormir poc. Encara no sabia que era el símbol de la flor de lis amb la bolla del món. Ni molt manco les sigles RWL. Però no tenia forces per més. Al matí, a les 9 en punt, vaig telefonar al bufet jurídic Begur per demanar cita. Després vaig reservar plaça al ferri d'Alcúdia a Ciutadella per aquell mateix dia. Vaig carregar el cotxe i vaig sortir cap al port.
Dubto molt que ella sàpiga que li tinc el telèfon i l'ordinador pujats. De fet, va ser molt fàcil fer-ho. I ja fa un mes que tinc micròfons instal·lats al despatx d'en Begur, es Mercadal.
Durant la travessia vaig pensar en tot el que havia descobert. Una societat secreta, un símbol misteriós, les sigles RWL. I uns homes que semblaven saber els meus moviments abans que jo mateixa els decidís. Quan el ferri va atracar a Ciutadella, vaig baixar amb el cotxe. Encara se'm posen els pèls de punta pensant en la majestuositat de les festes i la bellesa dels seus enormes cavalls. Vaig posar rumb cap a Es Mercadal. Es Mercadal era un poble petit i tranquil. El bufet jurídic Begur estava al carrer Major, en un edifici antic de pedra. Vaig entrar amb el cor bategant fort.
Bon dia. En què la puc ajudar?
Bon dia. Cercava informació sobre un expedient. Expedient RWL, codi TS1978.
R.WL? Moment, per favor. He de consultar amb l'advocat.
Vaig esperar al despatx, mirant les parets plenes de llibres antics. I aleshores ho vaig veure. Al marc d'un títol universitari hi havia gravat el mateix símbol, la flor de lis sobre la bolla del món.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Accord Agency per IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, descobrirem què amaguen a l'expedient R.L del bufet de Menorca i si na Núria ha aconseguit despistar els homes misteriosos. Aina Serres, la narradora, interpreta na Núria Sastre, Nague de Coloma, interpretant la seva amiga na Clara, Nada Cabañero és la secretària del bufet i en Xavier Pasquet ha interpretat en Ramon Vilaseca i Clavell.
Asomándome al filo para ver cuánto falta y salvar la distancia. Grito por encima del ruido, lo he pensado en voz alta para darte las gracias. A menudo me pregunto cómo te engañé, esas veces que te miro y te deshaces. Y me asusta que algún día se te pase. Me da miedo verte desaparecer.